Pantalla Completa, un programa de Pantalla.cat amb David Canto.
Aquesta setmana al Pantalla Completa parlarem de sèries i també de podcast amb el doctor en Humanitats i codirector del Màster de Creació Literària de la Universitat Pompeu Fabra, crític cultural, escriptor i assagista Jorge Carrión. Ha escrit sobre sèries i fets culturals a mitjans de comunicació com a les edicions en espanyol de The New York Times o The Washington Post, a La Vanguardia, entre molts altres, inclosos alguns digitals. El 2011 va publicar el llibre Tele Shakespeare, un dels primers assajos en espanyol que analitzava les sèries com a fenomen cultural. Una primera part contenia assajos temàtics i una segona recollia i ampliava part de les crítiques que havia escrit a diversos mitjans. I ara, el 2022, 11 anys després, ha publicat la versió remasteritzada, revisada, d'aquell text. En aquests 11 anys ha canviat molt el món de les sèries. Per exemple, el 2011 s'emetia la primera temporada de Joc de Trons, una de les sèries més importants dels últims anys. I aquesta nova edició acaba, de fet, parlant de l'últim capítol de la 8a temporada d'aquesta sèrie. Aquesta nova edició la va presentar al Serializados Fest, al CCCB, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i abans que fes aquesta presentació vam poder tenir aquesta conversa amb ell.
Pantalla Completa, un programa de Pantalla.cat amb David Canto.
La primera pregunta que t'anava a fer, Jorge Carrión, és per què havies decidit remasteritzar aquest llibre, però ja ho expliques una mica a la nota final, i sona una mica acomiat de manera activa del món de les sèries, no?
Sí, d'alguna manera jo durant tots aquests anys he imaginat una continuació de Tele Shakespeare, perquè és un llibre que va tenir certa repercussió, em feia il·lusió continuar-lo, i durant molts anys he publicat regularment crítica de sèries, articles, he anat a simposis, a congressos, he fet conferències, i de fet durant aquests 10 anys he tingut un arxiu al meu ordinador de Word que es deia Tele Freud i que era una continuació de Tele Shakespeare. El que ha passat és que, d'una banda, el llibre s'ha esgotat, ja no es troba a l'edició original de Errata Naturae a llibreries, i el fenomen continua viu i, per tant, entenc que hi havia lectors que volien poder comprar el llibre. I d'altra, em vaig adonar que no escriuria mai Tele Freud, perquè en algun moment dels últims 5-6 anys he passat d'interessar-me més per les obres, tant literàries com cinematogràfiques o artístiques o televisives, a interessar-me més aviat per les plataformes, els algoritmes, els contenidors, més que no pas a les obres concretes o els continguts concrets. I des de que vaig publicar Contra Amazon, ja fa 3 anys, em sembla que el meu camí va més cap aquí, no? Cap a pensar Netflix, Filmin, les biblioteques, les llibreries, els algoritmes, la intel·ligència artificial, com la cultura circula més enllà de l'obra particular. I és així com se'm va acudir reeditar Tele Shakespeare a la meva editorial, que és Galaxia Gutenberg, però al llegir el llibre vaig veure que no era correcte publicar-lo tal qual el vaig publicar fa 11 anys. El vaig començar a actualitzar i aleshores vaig veure, d'una banda, que tenia alguns capítols ja escrits a partir d'articles que havia publicat sobre algunes sèries i, sobretot, que tenia continguts d'aquest projecte que no vaig acabar, Tele Freud, i d'articles i apunts diversos que podien, diguem, actualitzar i ampliar la nova versió. I, bueno, en veritat és un nou llibre, hi ha molta reescriptura, hi ha molts afegits a totes les parts del llibre i té unes 100 pàgines més que la versió original.
El llibre és una remasterització, diu la portada, i a la portada també veiem com han canviat les sèries i els personatges destacats des d'aleshores. L'únic que es manté és el Tony Soprano. A banda d'afegir noves sèries destacades, què has hagut de canviar? Això que explicaves, què havia caducat o què havia evolucionat durant aquest temps o què havies d'afegir?
Quan vaig publicar Tele Shakespeare el 2011, que era el resultat de 3-4 anys d'activitat crítica sostinguda, la crítica de sèries era un nou llenguatge. Jo quan l'any 2007 vaig proposar a la revista Letras Libres fer una ressenya d'una sèrie, que era Dexter, que em van acceptar la proposta. Era una marcianada, era molt, molt raro, no?, que hi hagués crítica cultural, periodisme cultural de sèries. Ara, en canvi, s'ha convertit en un tipus de consum massiu i hi ha molt de periodisme, hi ha fins i tot festivals com els Serializados de sèries, no?, que era impensable fa 15 anys quan vaig començar a interessar-me pel fenomen. Llavors, em vaig plantejar efectivament quins eren els grans canvis que hi havia hagut en aquests 10 anys, i segurament el gran canvi és quantitatiu. Ara hi ha moltes més productores, moltes més plataformes. Quan vaig acabar Teleshakespeare no existia Amazon Prime Video, no existia Apple TV, no existia molta de les grans marques vinculades amb les sèries. I també, no obstant, em sembla que hi ha un problema qualitatiu, i és que, malgrat que ara es fan centenars de sèries més que fa uns anys, en canvi, les sèries bones continuen sent poques, no? I això crea una paradoxa. Al mateix temps, quan vaig fer una mena com de retrospecció sobre la meva relació amb les sèries, i vaig veure que havia passat d'interessar-me menys per les sèries que per fenòmens culturals complexos i per algoritmes o per nous llenguatges com les xarxes socials o els podcasts, em vaig adonar també que fa molt de temps que no vibro, que no m'emociono brutalment amb una sèrie. O sigui, aquest any he vist bons capítols del Cuento de la Criada, he vist bons capítols de House of the Dragon, he vist Severance, que m'ha agradat molt, moltíssim, però no he posat en peus, ni he cridat, ni he enviat un WhatsApp a un amic per dir-li, uau, quina passada l'últim capítol, no? I això, l'última vegada que ho vaig viure, va ser amb el capítol final de Juego de Tronos. I per això, d'alguna forma, simbòlicament, Teleshakespeare edició remasteritzada acaba amb aquell dia en el qual milions de persones vam veure i vam debatre i vam compartir l'experiència de finalitzar una gran sèrie com va ser Game of Thrones.
El llibre parles del moment en què vas veure que la serialitat televisiva havia fet un canvi, que hi havia un canvi qualitatiu narratiu, que va ser en 24, el 2005. Ara que dius que les sèries ja no són tan importants en el teu consum cultural, què és el que últimament t'ha fet la mateixa sensació, que hi havia un canvi qualitatiu o quantitatiu prou important com per analitzar-ho?
Doncs en els últims 3 anys el que he vist és que el que he anomenat en els meus articles i en el meu llibre Lo Viral, Objetos Culturales Vagament Identificados, estan ocupant segurament el lloc que tenien les sèries fa 10 anys en l'ecosistema narratiu mediàtic, no? Penso, per exemple, en una història que es va explicar en stories d'Instagram, que es diu Eva Stories, i que és brutal. És una història d'una nena dels anys 30, jueva, que morirà a un camp d'extermini i que t'explica la seva vida en una superproducció explicada com si tingués un mòbil i fos a Instagram, no? Un anacronisme, però que funciona i t'emociona. I d'aquests llenguatges que tenen a veure amb el món digital i les xarxes socials, el que més ràpidament s'ha desenvolupat i s'ha convertit en important, jo crec que és el podcast. Jo, com a consumidor de podcast, aquest any he tingut una gran experiència estètica i narrativa i sonora amb la ficció sonora La firma de Dios, de José A. Pérez Ledo, i jo mateix, com a creador de podcast, estic intentant trobar també la meva manera d'aportar una mica en aquest llenguatge, que em sembla que és això, tan potent i amb tanta expansió com trobàvem a les sèries fa 10-15 anys.
Tu vas fer el podcast Polaris Ensayos Sonoros, que ha sigut un dels més destacats dels últims anys. No sé com veus el moment actual del podcast narratiu i si creus que hi haurà una explosió en català i en espanyol com hi ha hagut al mercat anglosaxó del podcast narratiu de ficció.
Jo crec que sí, jo crec que sí. Efectivament, el meu camí és més vinculat amb l'assaig, de moment, i després de Solaris continuo d'aquí a dos mesos amb el meu nou projecte que es diu Ecos i que també és de no ficció, però en paral·lel, efectivament, la ficció que als Estats Units amb Homecoming, per exemple, o amb les ficcions de Gimlet Media han estat una autèntica revolució, en paral·lel estan funcionant en espanyol. O sigui, quan Pérez Ledo fa El gran apagón, que ara és la sèrie Apagón de Movistar, o fa Guerra 3, realment no existien encara les grans ficcions nord-americanes. S'han desenvolupat en paral·lel a Podium en castellà i a Gimlet Media o Spotify en anglès. També tenim el cas de Caso 63, boníssim, de Xile, i aquest any la firma de Dios. Està arribant fins i tot ja a haver-hi podcasts de ficció comercials en castellà, com El sonido del crimen o Número oculto, i això és bo, perquè vol dir que hi ha els dos nivells que trobem en literatura o en cinema, no? La producció més artística, més arriscada, més intel·lectual, i la producció més senzilla i més per tots els públics, que seria la ficció comercial.
Creus que pot arribar un fenomen com va ser Síria als Estats Units que faci que això acabi d'espuntar encara més, perquè ara hi ha molts consumidors, però el mercat encara pot ser molt més gran, pot haver molt més seguidors i consumidors de podcast?
El cas de Síria és fascinant perquè, bueno, el sospitós empresonat, que és el protagonista de Serial, acaba de ser posat en llibertat, no? O sigui que és un podcast que ha canviat la vida, almenys d'una persona. Al mateix temps, als Estats Units, el podcast es fa des de la ràdio pública i al Canadà també. Aquí, algunes ràdios públiques fan podcast, altres són fets per plataformes, i, de moment, alguns tenen molt de públic, moltes descàrregues. Guerra 3 és un fenomen global amb una gran audiència, i altres, en canvi, sí que tenen problemes de finançament. El tema és que el podcast arriba després de les sèries i l'economia individual és limitada. No? Tu pots pagar X subscripcions, però no més. No? Llavors, clar, hem de trobar la forma, que ara sembla que és el branded podcast. Ara, per exemple, la nova ficció xilena de Donde Media és un branded podcast d'Opel. Jo crec que si les marques se n'adonen que una forma de fer publicitat molt bona és finançar podcasts en els quals no surten com a objecte anunciat, sinó que apareixen al pòster i a la promoció com la marca que ho recolza, això pot ser que sigui viable i sostenible fer podcast.
O el cas de Blum, que el paga, o sigui, està patrocinat per Turisme de Suïssa, però és el lloc on passa l'acció, però no es diu explícitament, no?
Efectivament, Blum seria un altre cas de branded podcast en el qual es dona llibertat creativa, i això és el que realment jo crec que s'ha de fer. Un altre gran podcast en aquest sentit, com Blum, és La Grande, que és un podcast sobre disseny molt potent, que l'ha pagat a València, capital del disseny, però no surt València dintre del podcast. Jo crec que aquesta llibertat de les marques vers els creadors fan que el podcast tingui molt de recorregut, pugui créixer a molta audiència i que la marca se'n benefici de retruc.
Ens queden pocs minuts i ens agrada parlar de podcast, però parlem dues últimes preguntes sobre el llibre i sobre el món de les sèries. El llibre parles bastant de 24, l'analitzes i parles de com va reflectir el món post 11 de setembre. A la portada del nou llibre hi veiem Obama i Trump, que no són personatges de sèries, però ho poden ser una mica. Com veus la influència que ha tingut, doncs, això, l'actualitat, i com ha marcat aquests dos mandats d'aquests dos presidents tan peculiars i tan diferents a la ficció dels Estats Units?
Brutalment. Homeland seria un cas evident d'això que estàs comentant. O sigui, és un producte, una narració, una ficció, en la qual la política contemporània dels Estats Units està molt present. I la guerra contra el terror, no? Hi ha un capítol de Homeland en el qual Claire és anomenada la senyora dels drons, no? I clar, té a veure amb la guerra que va potenciar Obama d'atac amb drons i assassinat selectiu de terroristes o sospitosos i talibans i etcètera, no? De manera que Obama i Trump són protagonistes del fenomen Tele-Shakespeare tant o més que Don Draper o els personatges de Lloc de Trons. Si observem, per exemple, sèries tan lligades a l'actualitat política com The Good Wife i The Good Fight, es veu aquesta evolució, no? A The Good Wife, l'ombra d'Obama és molt allargada, i a The Good Fight, Trump, encara que no surti com a personatge, és una presència molt, molt forta, que condiciona radicalment la ficció, no? Si Shakespeare estava parlant de l'època isabelina i si Lope de Vega estava parlant dels reis espanyols de l'època, evidentment les ficcions estan parlant dels seus líders globals, i Putin, Trump, Chávez o tants altres estan directa o indirectament en totes les sèries contemporànies, que són molt geopolítiques i comentaris de l'actualitat geopolítica.
I l'última, abans parlaves de l'últim capítol de Joc de Trons, del fenomen Joc de Trons, és una de les sèries que ha creat més conversa dins i fora de les xarxes, i la gent fins i tot va arribar a demanar que es refés l'última temporada perquè no els havia agradat. Després també hem vist últimament, per exemple, que es penjaven opinions negatives de sèries com Els Anells de Poder o de She-Hulk fins i tot abans que s'estrenessin, això d'una banda, i de l'altra, al mateix temps, per exemple, aquesta setmana el Charlie Cox explicava que si ell segueix sent Daredevil ha estat gràcies a campanyes com les que es va fer de Save Daredevil perquè continués la sèrie o el personatge. No sé com veus aquesta polarització, que sobretot es veu a les xarxes, però que en què tot és molt brillant o és un fracàs absolut?
Sí, jo crec que és un gran problema dels algoritmes, no? Que ells mateixos afavoreixen la polarització en tots els nivells, perquè és el que dona tràfic, i ells privilegien justament el tràfic, no? Sobre altres consideracions possibles, com per exemple la veritat o l'interès general o la varietat. Jo crec que és molt important per la cultura que sigui variada, i llavors tenim fenòmens de hate, no? D'odi molt forts que condicionen d'una forma negativa la ficció actual, o fenòmens de fans que, per exemple, salven Fringe, no? Fringe és una sèrie que va estar moltes vegades a punt de ser cancel·lada i que els fans van salvar. Jo crec que no és ni bo ni dolent, que és incorregible, a no ser que les corporacions tecnològiques facin un pacte i decideixin programar, canviar els algoritmes perquè això deixi de passar.
Jorge Carrión, ha estat un plaer parlar sobre sèrie, sobre podcast, i esperem ben aviat escoltar aquest nou podcast, aquest nou projecte.
Moltes gràcies.
Pantalla completa, un programa de pantalla.cat amb David Canto.
Després, a l'acte del Serialitzados Fest, Jorge Carrión va fer la presentació del llibre, tot conversant amb Lorenzo Machino, un dels experts en sèries més particular, perquè no només veu les sèries d'aquí, o les sèries dels Estats Units, o del Regne Unit, o de les sèries europees, ell veu sèries de tot el món i les recomana a diversos mitjans i a través de les xarxes socials. És, d'aquesta manera, un crític únic. Aquí teniu alguns fragments d'aquesta molt interessant conversa entre ells.
Eso, ¿no? Y de Shakespeare, si lo escribí, es porque vi estas cuatro series y alguna otra de los años entre el 99, que es cuando se estrena Los Sopranos y The West Wing, que para mí empieza no solo quizá el fenómeno de las series, quizá empieza el siglo XXI, porque en el 99 también se estrenó Perdidos, digo. Es como Perdidos, pero no es Perdidos. Survivors, el reality show, y empezó ese boom de los reality que ha marcado nuestra época, ¿no? Porque de los realities vamos después a las redes sociales, y hoy día todo es un gran reality en el cual cada uno de nosotros estamos retransmitiendo en tiempo real nuestras vidas reales, ¿no? Y después de Los Soprano y de West Wing llegó The Wire, que sigue siendo para mí la gran obra maestra, y después Six Feet Under, que tuvo para mí una especie como de rol de puente entre la serie Culebrón, ¿no?, la telenovela, y la serie de calidad. Y que tuvo una fuerza emocional que he vivido pocas veces con las series, y prácticamente hasta ahora con This Is Us no me ha ocurrido algo parecido.
Pero de hecho, al escribir esta primera edición de Tele Shakespeare, lo que más me llamó la atención fue primero que no había ninguna comedia. Ya me recuerdo que te lo pregunté, no, comedias, no. Y luego la capacidad que tuviste en aquel momento de hacer un ensayo sobre series televisivas, porque hasta aquel momento los únicos libros que se publicaban, pues eso, un libro de Sheldon Cooper, cosas así, digamos, de fans, pero que les faltaba lo que sería un cierto análisis académico e independiente de las cosas que se trataban. Y entonces, esto es lo que más valoré en un principio de la primera edición. Ahora, lógicamente, con 10 años todos hemos aprendido más cosas y lo has podido profundizar más, pero sí que en aquel momento analizar las 20 series desde una perspectiva no académica, sino filosófica y social, de cómo estas series podían influir dentro de la sociedad, es lo que más remarqué de aquel momento, porque es que no había nada, era un erial en este sentido.
Claro, yo era joven y estaba un poco loco, porque me decidí hacer un libro sin una tradición previa de libros sobre el tema, ¿no? Al menos en español. Había algunos libros en inglés, había libros como los de Conchi Cascajosa, que eran académicos, pero un ensayo creativo no lo había, ¿no? Y bueno, fue una idea que surgió de una conversación con la editorial Errata Naturae, que estaban publicando libros sobre series, y hablamos de esta posibilidad de unir mis ensayos y de crear un prólogo. E hice un ensayo creativo que personalmente para mí fue muy importante por dos motivos. Uno, porque pasé de ser crítico literario a ser crítico cultural y empecé a ampliar el foco de mis intereses y de mi ejercicio como periodista cultural de la literatura a otros ámbitos que me llevaría después pues, a Amazon, a Netflix, al algoritmo, a las redes sociales o a los podcasts. Y por otro lado, también fue muy importante para mí porque yo antes de Teleshakespeare había publicado solo un ensayo que era mi tesis doctoral. Y mi tesis doctoral es el libro mío que ha tenido menos lectores. El único que tiene notas a pie de página y bibliografía y citas. Y me di cuenta que yo no quería escribir de un modo académico, que a mí no me interesaba ese tipo de lenguaje lleno de tópicos, ¿no? Donde hay que citar a Foucault y a Roland Barthes. Y lo que hice entre Shakespeare fue liberarme de la academia de un modo un poco excesivo. Por ejemplo, hay frases cortas que son un párrafo, ¿no? Y yo creo que era un gesto que yo tenía que hacer para dejar de escribir de un modo académico y empezar a ser yo. Y yo creo que me funcionó, porque al año siguiente de publicar entre Shakespeare escribí Librerías, que es un ensayo creativo, personal, de modo que de algún modo como que fue liberarme de un corsé. Lo de la comedia es otro tema, y es que yo hace 11 años no tenía sentido del humor. Era un tipo muy serio que no sabía relacionarme de un modo irónico con la vida ni con el arte. No, bromas aparte, no veía comedia, pero también es verdad que mis libros no, eran incapaces de incorporar el humor. Y fue después de esa ausencia muy comentada en Teleshakespeare que empecé a ver comedia. También es verdad que en aquella época quizá no había comedias que a mí me gustaran. Después llegaron las que me han gustado mucho, Transparent, Mrs. Maisel, Paquita Salas, etc. Y sí que están mencionadas en el libro, evidentemente, pero también yo creo que están también en mi obra. Es decir, yo creo que ver comedias me ha permitido ser menos serio, menos solemne en mis novelas y en mis libros de ensayo posteriores.
Sí, además, digamos, el mayor acierto de Teleshakespeare, yo cuando veía una serie que conocía perfectamente, la lectura me permitía ver unos ángulos que en su momento no había podido discernir o no había dado cuenta en un visionado, con lo cual completaba mucho la forma que tenía de ver la serie, que podía estar de acuerdo, ¿no? Porque a lo mejor hay series que a ti te gustaban y a mí no me gustaban, pero por lo menos me hacía ver las cosas y me hacía replantear las ideas previas que todo el mundo tiene cuando ha visto una serie y se hace la idea de qué es lo que hay. Y eso como ensayo filosófico lo encuentro pues muy de lo más valioso que se puede imaginar uno, porque hacer pensar al espectador y replantearse las cosas que ha visto es lo que te da la enjundia a un libro de este tipo.
Sí, yo creo que eso era fundamental, ¿no? A mí me interesan más las ideas que las historias. Como escritor y también como espectador, ¿no? Y yo lo que intento es encontrar en cada serie ideas y después encontrar también ideas o ejes transversales que recorren varias series, ¿no? Por ejemplo, en el nuevo Teleshakespeare hay un capítulo que se llama las series autoconscientes. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 10 años? Que las series han ganado conciencia de su serialidad, ha aumentado mucho el guiño, el chiste sobre otra serie. Por ejemplo, Juego de Tronos aparece mucho en las series políticas y en las comedias. Y también las series se autorrepresentan. Hay muchas series como Girls, por ejemplo, o como Paquita Salas, o como Juego de Tronos, o como American Horror Story, donde hay un capítulo que la serie se rebobina y te cuentan algo que has visto tú como realidad, representado dentro de una obra en Euforia, por ejemplo, ¿no? De un modo brillante. La última temporada de Euforia hay una obra de teatro que representa lo que hemos visto en la temporada anterior, ¿no?, de la serie. Eso me parece que es un fenómeno interesantísimo y que conecta, más allá de la obra, la constelación, ¿no? Yo creo que Teleshakespeare, aunque haya énfasis en obras concretas, lo que quiere es hablar del conjunto en clave de constelaciones de sentido que relacionan obras diversas. Pero tú has dicho que vamos a seguir el guión. Hemos hecho un guión, un PowerPoint. Yo odio los PowerPoint. He hecho un PowerPoint para hoy. De modo que, por favor, siguiente diapositiva. Galáctica, ¿qué te pareció a ti, Lorenzo?
A mí me encanta. O sea, One More Episode, que es lo que decían en Portlandia en un genial gag, donde dos personas estaban en la cama, empiezan a ver Battlestar Galáctica y van diciendo, bueno, One More Episode. Y se pasan 7 días viendo el episodio final y al final secuestran a Ronald D. Moore para que haga otro episodio más de la serie porque no pueden vivir sin ella. A este nivel me gusta.
Es brutal. Es realmente, junto con The Leftovers, si no las dos mejores, dos de las mejores series de ciencia ficción. Y lo que me pareció increíble fue que es un remake de una serie del siglo XX y que
la esposa, además,
claro, como muy que ha envejecido muy mal y que comenta de un modo muy fuerte la actualidad política contemporánea, de modo que quizá lo que pasó en Abu Ghraib, en la prisión, no ha sido tratado de un modo más brutal en ninguna serie realista que en Galáctica, porque hablan de los Cylons, que son como los clones o una especie como de criaturas que han surgido a partir del ser humano, y en verdad está hablando del otro, y en este caso pues del árabe o del terrorista o del enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Con un capítulo sobre la tortura muy, muy fuerte. A mí Galáctica me pareció realmente una experiencia fascinante y de esas series que no son muy mencionadas y que yo en el libro reivindico.
Bueno, la ciencia ficción siempre ha tenido un nicho bastante limitado. De hecho, en cualquier ceremonia de premiación, las series de ciencia ficción suelen estar completamente arrinconadas porque no son lo suficientemente mainstream para ellos. Pero, en cambio, son las que suscitan mayor obsesión y mayor nivel de seguimiento por parte de la gente. O sea, un fan de Battlestar Galáctica te va a recitar todos los capítulos de los 89 episodios y de todas las webseries que vinieron a continuación. Es ese nivel de obsesión que se ha repetido, pues, con series que luego veremos como Fringe u otras del mismo calibre.
Totalmente. Me he olvidado de Caprica, que no estaba mal, porque en Caprica había dos niveles. Es un spin-off de
Battlestar Galáctica. Una precuela, más bien.
Efectivamente, una precuela, pero que hablaba de una realidad dividida entre el mundo físico y una especie como de videojuego o de realidad virtual, que era el metaverso, ¿no? Es una de esas series que intentaron imaginar el metaverso antes de que existiera ese concepto como común en la sociedad.
Pantalla completa, un programa de pantalla.cat amb David Canto.